Avui divendres a les 7 de la tarda tindrà lloc la conferència Ramon Llull, un illenc universal, a càrrec de Pere Garau, a la sala d'actes del Museu Monogràfic Puig des Molins. L'acte, amb entrada lliure fins a completar aforament, forma part del Congrés Internacional Ramon Llull 2025, l'art del pensament organitzat pel Govern Balear. La xerrada proposa un recorregut per la vida i obra de Ramon Llull, destacant les estratègies que emprà per difondre el seu pensament, que és clau en el context de l'Europa medieval. Volem parlar d'aquest mallorquí universal del segle XIII amb en Pere Garau, investigador, graduat i màster en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears. Senyor Garau, benvingut a Ràdio Illa i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.
A veure, primer de tot, situem-nos un poc. En quina Mallorca i en quina família i en quin context va néixer Ramon Llull l'any 1232, a Palma?
Sí. Bé, Llull, primer de tot, neix en una família dels primers arribats després de la conquesta catalana a Mallorca, és a dir, una família benestant, probablement situada entorn de la noblesa, una família amb recursos, no?, que va fer el trasllat des de Barcelona fins a aquestes primeres instal·lacions que hi va haver a Mallorca. I concretament es van instal·lar a Ciutat i és on va néixer aquest any Llull. En una Mallorca bastant complexa, no? Una Mallorca que ens agrada definir-la com una cruïlla cultural on hi havia una conquesta recent, hi havia una població anterior que encara més o manco hi havia els seus circuits, també hi havia un pot de cruïlla també, no només a caire religiós, sinó també a caire cultural, perquè era un centre de comerç bastant important pel Mediterrani, i per tant Llull es troba en una ciutat molt diversa, amb una Mallorca molt diversa, al cap i a la fi.
Com creix, com es forma, com s'acabarà convertint en Ramon Llull?
Sobre els seus orígens, no, és a dir, no en tenim gaire informació perquè ell, quan fa la seva autobiografia, que de certa manera la fa un poc propagandística, no és la part que li interessi, no? Ramon Llull, fins als 30 anys, sabem que té una vida cortesana, està casat, té dos fills, i sabem que fa de senescal a la cort del rei Jaume II, no? Per tant, té unes relacions cortesanes i està a l'entorn de la reialesa. És quan arriba a 30 anys que ell té aquesta revelació de dedicar-se al servei de Déu, no? I és quan comença el que seria la seva formació en teologia, en filosofia i també, sobretot, en llengües.
Aquesta revelació, diguem-ne, va tenir una epifania, una visió. Com va anar això?
Va ser una visió. Llull havia estat un home, ell ho repeteix a diverses obres, ho repeteix a la seva biografia, havia estat un home mundà i pecador, no? Llull s'havia dedicat al conreu de la poesia en occità, de la poesia trobadoresca, i just en un d'aquests moments que Llull escrivia un poema d'amor a una dama que no era la seva esposa, va tenir una primera visió de Jesucrist crucificat, no? A partir d'aquí Llull es va regirar un poc, però tampoc no en va fer molt de cas, no? Va deixar el poema a mitges, se'n va anar a dormir i va dir, bé, demà ja veurem com va la cosa, no? Van passar dies i dies fins que aquesta visió es va repetir fins a 5 vegades, no? I a la 5a vegada va dir, bé, deixaré davant d'aquest poema i em centraré en aquest missatge que m'arriba, no? En aquest missatge de servir Déu. Déu li encomana, segons explica Llull mateix, crear el millor llibre del món. I Llull dedicarà, de pels 30 anys fins a la seva mort, que és a 84 anys, tots els seus esforços i tots els seus recursos per escriure aquest millor llibre del món i divulgar-lo arreu de l'Europa medieval.
I quina és aquesta obra que li porta, doncs bé, 54 anys de la seva vida?
Exacte. No és que sigui una obra, perquè podem pensar el millor llibre del món, d'acord, és un tom, 100 pàgines, assequible, no, sinó que Llull acaba compilant unes 260 obres amb traduccions, variacions, etc. És a dir, més que un llibre, Llull el que idea és un sistema per convertir els infidels i per reforçar la fe cristiana, d'acord? És a dir, Llull detecta que els sistemes de conversió de l'època no són tan efectius com ell voldria i, per tant, per inspiració divina, és a dir, sempre amb aquest discurs de revelació de Déu cap a ell, crea un sistema de raonament basat en lògica, per tant, amb argumentació, per tal de convèncer els altres i no caure, diguéssim, amb el que són els dogmes de fe, que era el sistema que s'usava, idea aquest sistema que el va transfigurant en diverses publicacions. Per dir-ho d'una altra manera, Llull crea un mètode i el va adaptant depenent amb qui ha de parlar. És a dir, si Llull ha de parlar amb reis, els explicarà qüestions de política i de la importància del seu mètode per a les seves afinitats polítiques. Si Llull ha de parlar amb els papes o amb l'Església, els explicarà els fonaments teològics del seu mètode i la seva importància. Si Llull vol apel·lar a un públic més general, a una comunitat laica, etc., etc., Llull els entrarà per aquelles formes que tenen més acostumades, sigui la literatura, com la narrativa, la poesia, etc., etc. Llull va modelant el discurs perquè el que vol aconseguir és arribar a quant més gent millor.
No sé si ens podria posar un exemple d'aquest mètode en què empra Ramon Llull la lògica per fomentar aquestes conversions i reforçar la fe cristiana.
Sí, bé, el mètode és l'ars lul·liana, l'art és el nom que li dona Llull, i el que intenta fer Llull, per exemple, Llull té diverses obres que treballa amb diàlegs, i el que sol fer és exposar un dels arguments contra la fe cristiana, que principalment els dos grans pilars són la Trinitat i després la idea de Jesucrist com a fi de Déu, és a dir, com a reencarnació de Déu, i per tant Llull va posant aquestes argumentacions contràries a la fe cristiana, que això després li durà els seus problemes, ja no en vida, però li durà els seus problemes perquè ha estat perseguit les obres lul·lianes van ser perseguides per la Inquisició, van ser vistes com a poc ortodoxes amb aquest aspecte, perquè clar, tu vols fer apologia del cristianisme, però primer el vas desmuntant a poc per fer-lo més fort, no? És un poc el sistema que a Llull li agrada fer servir.
I a més, aquí entra també l'aposta de Ramon Llull per emprar el català en aquesta obra escrita.
Efectivament, i no només el català, és a dir, Llull, quan als 30 anys té la seva revelació, se'n va al monestir de... Bé, primer va fer una sèrie de peregrinacions santes, és a dir, va a Santiago de Compostela, va a Roca Madó també, i es reuneix a Barcelona en Ramon de Penyafort, li explica la seva idea i li diu: jo vull anar a París a formar-me. I Ramon de Penyafort en aquell moment li diu: no, vés-te'n a Mallorca, vés a Miramar i estudia llatí i àrab i tot el que necessitis per formar-te. I Llull ho fa així, i és interessant aquesta part, no? És a dir, Llull fa servir tres llengües. En la seva etapa anterior ja havia fet servir l'occità també, perquè era la llengua, diguéssim, cultural de la poesia, però sobretot en les seves obres fa servir l'àrab, el llatí i el català. I tornem a incidir en aquell punt, no?, que Llull vol adequar el seu missatge amb qui ha de parlar, no? Per tant, Llull farà servir l'àrab, que malauradament no han conservat cap obra en àrab, però sí que tenim constància de totes aquestes versions originals i traduccions que es varen fer en àrab, perquè Llull escriu directament obres en àrab. En àrab, per aquí, pels musulmans, és a dir, per aquella gent qui vol convertir. Després escriurà en llatí, perquè el llatí actua com aquesta llengua franca de cultura europea, i per tant escriu en llatí quan vol parlar amb les universitats europees, quan vol anar a la Sorbona de París escriurà en llatí, quan parla amb els papes escriu en llatí, quan parla amb els reis europeus els escriu en llatí, i després escriu en català per parlar, primer de tot, amb el seu rei, és a dir, per parlar amb el rei de Mallorca, i després també escriurà en català per parlar amb el públic del seu territori, no? Per parlar amb la gent de Barcelona, per parlar amb la gent de Mallorca, Montpeller també farà servir el català, etcètera, etcètera, no? Per tant, té aquestes tres vessants, aquestes tres llengües utilitzades amb una finalitat pragmàtica i molt important, perquè Llull es troba en un moment en què les llengües vulgars, que és com les anomenam en l'època medieval, totes aquelles que no són llatí, comencen a guanyar un terreny important al llatí, no? És a dir, si pensam un poc, és quan Dante comença a fer obres també en toscà, i per tant deixa de banda el llatí, i tenim aquell Llull que fa aquestes obres en català que d'altra manera les haurien pensades primer de tot com a obres en llatí. I no només traduccions, sinó obres originals escrites en català que no tenen, que després se'n fa una traducció llatina.
Quin és l'efecte que genera, doncs, la germinació del pensament de Llull amb aquesta extensa obra en el context de l'Europa medieval del segle XIII?
sabem que Llull té gent a favor i té gent que no li acaba de convèncer, no? Llull és una persona insistent perquè fa diversos viatges i recorre molts de quilòmetres, sobretot per una persona en aquella època, perquè ara amb un avió ho tenim bo de fer, però en aquell temps els viatges, ja sigui per mà o per carretera, eren llargs i també li varen passar compte els viatges que va fer. Però Llull té aquesta feina, no? És a dir, intentar que la seva obra estigui situada en els millors llocs on es fa el coneixement, no? Una de les primeres curalles de Llull és anar a la Sorbona de París a presentar les seves obres i a defensar-les. I Llull ho aconsegueix. És a dir, Llull fa això i aconsegueix crear deixebles i aconsegueix crear escola. Llull, quan està a punt de morir, encomana a la cort Tossa de París, encomana a Tomàs de Messier que continuï amb la seva... que replegui tots els llibres que ell ha escrit i els divulgui, i que creï la seva biografia, no? Per tant, Llull sabia que la seva obra no era un fet circumstancial dels seus 40 anys de feina, sinó que era una cosa que l'havia feta perquè transcendís, perquè quedàs i perquè ara mateix, 700 anys després, encara en parlem.
Doncs ja ho veieu, avui una xerrada sobre, podríem dir, un dels grans homes i de les grans ments del pensament i de la cultura en llengua catalana, o almenys de les primeres. Avui a les 19 hores, conferència Ramon Llull, Unillenc Universal, a càrrec d'aquest investigador Pere Grau, a la sala d'actes del Museu Monogràfic Puig des Molins. Ja sabeu, en aquest cas es troba a la Via Romana 31 de Vila. Moltíssimes gràcies i molta sort aquesta tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.